quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja a la setmana. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Padró, escriptor i antropòleg, la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, i el Ferran Garcia, company de la casa i responsable de Recursos Humans. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Hola.
Bon dia.
Bé, aquesta setmana, la reforma laboral, que ve amb aquesta reducció de la jornada laboral, ha estat un dels grans temes, a part de l'elecció del Papa. Però això ahir no ho teníem encara, quan preparàvem la tertúlia, va ser a la tarda. En parlarem en una altra ocasió, si convé. Bé, per posar en context la nostra audiència, que de ben segur que ja està informada, el govern espanyol ha aprovat recentment un projecte de llei per reduir la jornada laboral, que passaria de ser de 40 hores a la setmana a 37 hores i mitja. Aquesta mesura, que està acordada amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, afectaria 12 milions i mig de treballadors, especialment en el sector del comerç, la indústria manufacturera, l'hostaleria i la construcció. No obstant això, la patronal i alguns partits polítics han expressat el seu rebuig al·legant possibles impactes negatius en l'economia i l'ocupació, especialment, diuen, en la petita i mitjana empresa. Comencem pel més bàsic, Què en penseu d'aquesta proposta per reduir la jornada laboral de les 40 hores a les 37 i mitja setmanals, que vindria a ser treballar mitja hora menys cada dia?
A mi em sembla molt correcte des del punt de vista dels treballadors, és clar. Jo aniria cap al segle XIX, l'any 1866, permeteu-me aquesta mirada, que hi va tenir lloc la primera internacional que va convertir en símbol la reivindicació del treball d'arreu. En aquell moment es reivindicava allò del 8-8-8, 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores d'esbarjo. Va ser una gran conquesta, una gran reivindicació, i que s'ha anat repetint aquesta reivindicació cada 1 de maig arreu del món. Per tant, no estem parlant d'Espanya, ni de Catalunya, ni de Sant Cugat, que també, sinó que estem parlant d'una reivindicació d'arreu del món. Passar de 40 a 37 hores i mitja, bé, és un projecte de llei que, com has dit, afecta a molts milions de persones, 12 i escaig, i per tant que és una excel·lent reivindicació, crec. Clar, de totes maneres poso l'èmfasi, en tot cas aquí parlem entre tots i totes, però... Clar, des del punt de vista obrer i com a treballadors, jo crec que està molt bé, és una molt bona reivindicació, que diu molt a favor d'una societat que també ha d'aspirar al benestar social, però clar, també si ens ho mirem des del punt de vista estrictament laboral, però des de la vessant patrimonial, patronal, doncs clar, és una altra cosa. Clar, jo ara m'imagino en un comerç que tinc 3 persones treballant, 4, i que de cop i volta doncs redueixen la jornada laboral, he de prendre una decisió. I això se suposa que més costos a partir de la persona, en aquest cas de l'empresari o empresària, no? No sé si el govern ha previst algun tipus d'ajut o de solució.
Lourdes.
Sí, clar, el tema és llarguíssim i si en Set es podia parlar jo tota l'estona, no?
Què
és
el que passa?
No, és evident que amb la tecnologia, diguem-li, teòricament augmenta la productivitat. Mm-hmm. Dic teòricament perquè què és el que passa? També baixen els preus. Ja, jo, per exemple, fa 50 anys, el preu de la roba no tenia res a veure amb el preu d'ara. Aleshores, i llavors, jo crec que el tema aquest de negociar els horaris i tal ho haurien de fer patronalment i sindicats i tractant sectors. França ho va intentar fer i va haver de tirar enrere. Aquí a Catalunya, petites i mitjanes empreses, dieu-li els autònoms que normalment treballen el doble de jornada de les persones que tenen al seu costat, i els números no sempre surten. Tenim un esforç fiscal, ja no parlo de pressió, un esforç fiscal molt gran. Aleshores, tot això repercuteix. Dius, els treballadors contents i feliços, com a treballadora contenta i feliç, sempre i quan no perdi llocs de treball. Perquè avui per avui, a on comprem els productes? Els comprem aquí a Espanya? On està tota la indústria textil catalana? Crec que aquí no queda res. No sé on vaig sentir les petites botigues, o si el tema també tractarem, les petites botigues, com van tancant? Ni una. Aleshores, expliqueu-me, si reduir hores de treball significa al final no tenir opcions a tenir feina, pues, francament, potser, per això jo dic que qui ho haurien de negociar haurien de ser els responsables de cada un de la patronal i els sindicats, i buscar un acord, i a l'Estat, al sector públic, el que ha de fer és de bisagra i intentar conciliar les diferents postures perquè això pugui sortir bé i en condicions.
Ferran. Bé, jo crec que hi ha diverses velocitats. Ara, com diu la tertuliana, estic d'acord que hi ha col·lectius, i el col·lectiu d'autònom és un col·lectiu molt nombrós, vull dir que al final el teixit industrial aquí de casa nostra i en general el fa la petita i mitjana indústria, no són les grans empreses, però jo crec que aquestes sí que ho poden assumir perfectament, les elèctriques, els bancs, no crec que tinguin cap problema en assumir aquest tipus de jornada. Ara bé, com diu la tertuliana, una petita botiga, un petit autònom, és un esforç fiscal molt important i econòmic a l'haver de prescindir. Llavors jo crec que en aquests casos això hauria d'anar acompanyat potser de mesures fiscals per part del govern o de l'Estat per alleugerir aquesta càrrega econòmica cap al petit empresari, que és l'autònom. Evidentment, sense desequilibrar la balança d'impostos, perquè al final els beneficis socials que tenim, els hospitals que tenim, són gràcies als impostos que paga la gent. Per tant, per una banda, això. Sí que penso que a nivell de l'administració estem en una altra categoria. Vull dir, les administracions ja ho estan fent. Per tant, el sector públic, crec que no hi ha cap problema en que s'hi fiqui en aquest carro, perquè el volum de treballadors que comporta aquest tipus de personal, jo crec que no encariria els costos salarials ni encariria el fet d'haver d'incorporar més personal. Però sí que penso que potser a la petita i mitjana empresa li hauríem de donar una volta, aviam com això es pot manllevar, i estic molt d'acord amb el que diu la tertuliana. És difícil, i al final el que acaba pagant l'ànec és el petit empresari. Però també dic una cosa, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies, com deia ella, a nivell de els costos es van abaratint, la intel·ligència artificial jo penso que també en el futur serà una altra eina que facilitarà la productivitat de les empreses, d'això també ens hem d'afavorir, i per tant això també pot anar en sintonia.
De fet, deixa't que puntualitzi que tot això significarà menys llocs de treball. Que jo l'aprovo, hem de progressar i tal.
D'algun tipus i no d'uns altres, no?
Pues és quan, sempre, és com quan va arribar la tecnologia
en el món del camp.
Amb el sector del periodisme, i avui escoltava una notícia de que els alumnes, en un percentatge enorme, tots l'estan utilitzant per presentar treballs i per fer-ho tot. A les empreses el mateix. Tot són feines, ja us dic, articles, a través de... ho generarà la intel·ligència artificial, però, per exemple,
depèn de com de crítica sigui la societat.
Bueno, ens estem acostumant
perquè,
a tot.
Perquè, per exemple, si parlem del periodisme de proximitat, en aquest cas, la intel·ligència artificial no té el coneixement necessari, perquè el que hi ha a la xarxa no és tan abast com el periodisme general,
Espera't.
Per exemple.
Espera.
En tot cas, està a les mans de les persones, no?, saber quin tipus de consum volem tenir.
Sí que penso, estic d'acord amb la tertuliana, de que sí que és veritat que la intel·ligència artificial suplirà feines rudimentàries o feines que es faran més ràpid amb aquesta intel·ligència, però també sortiran altres oportunitats. Penso que això pot donar peu a altres oportunitats. Evidentment, jo sóc dels que penso que la intel·ligència artificial sempre necessitarà tenir a la persona al costat, si no, malament. És a dir, si no som capaços de controlar la intel·ligència artificial, és que tenim un problema, i molt greu. Per tant, és veritat que algunes feines quedaran suplides per aquesta intel·ligència artificial, però potser en sortiran altres oportunitats, altres nínxols de mercat que ens donaran opció per
totes les... Perdó.
No, diguis.
No, jo dic, clar, totes les vinculades amb el tema, doncs, de la xarxa i tot això, però són menys de les que es destrueixen, bastant menys. Que ja dic, que jo aposto per al progrés. El progrés per mi és el coneixement. El que passa és que hem de valorar la situació econòmica, perquè llavors, clar, l'altra opció és a dir que ningú treballi, es treballi molt poc i et donin una pagueta.
Clar.
Home, jo això no vull.
Clar. L'altre dia em comentava, i no és conya, jo dic així, que una companya va anar a dinar en un restaurant, no diré el lloc ni aquí, i va venir un robot.
Hola, buenos días. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quieren? ¿Han pedido? Aquí tienen la carta.
Vale. Sí, sí, els ofereix la carta.
Muchas gracias.
Agafa i se'n va cap a la cuina. El robot demana el
primer menú. El tiquet o el sí. Que sigui, no?
Veràs, aquí tienen primer plato, chuchuchi, yayacho y ñañaño.
Bueno, va bé, molt bé, d'acord. Què en podem dir? Tot això és el que deies tu, company, Ferran. Com, depèn de com s'utilitza la intel·ligència artificial. Perquè en aquest cas, per exemple, jo personalment, i parlo per mi, jo prefereixo que em vingui una persona i em digui bon dia, gràcies per venir, què desitgen, com estan, etc etc. A mi que em vingui un robot, jo, en fi, no hi tornaré. Per molt bé que estigui, i ho sento,
per tant, les nostres mans escollir, no? Quin tipus de servei volem.
Exacte.
Permetem que et digui, anys enrere tots els barris teníem una papereria, teníem una merceria, teníem una ferreteria amb una persona, ai, necessito això, tal, t'aconsellaven i tal. Van venir els basars xinesos. Totes aquestes botigues pràcticament han desaparegut. Per què? Perquè tot i el que ens agrada, hi ha un tema que és econòmic i busquem preu-qualitat. Ja està. Al final t'ho vengui, clar, el servei que és d'informació de la botigueta, del denonces, allà al basar xinès, t'ho agafes tu, però els productes tots venen fets al mateix lloc, doncs al final uns tanquen i els altres es queden, tot i que els basars xinesos també ja estan tancant, perquè a través de les plataformes...
No és veritat.
A través de les plataformes...
Hi ha un informe que desmenteix això, Lourdes, i te'l faré arribar, perquè el vaig llegir l'altre dia justament, perquè hi havia la brama aquesta de les botigues de basar, i amb xifres l'han desmentit des del gremi.
Jo,
amb xifres oficials,
tu ja saps
eh?
Que les meves relacions amb Xina són una mica directes.
Sí.
Aleshores, tinc aquesta informació...
Jo et dic el que diuen les dades, te'l faré arribar, sí, perquè bueno, jo també ho havia llegit i vaig veure aquest informe...
Alba, un informe i un altre.
Bueno,
I tots dos tenen...
Això, de totes maneres, tingui raó una banda o l'altra, jo penso que també depèn, que no també, no, crec que depèn totalment de nosaltres, dels ciutadans i dels compradors. Jo personalment puc dir, i ho dic públicament, que quan vaig a comprar em miro l'etiqueta i compro productes del país, de proximitat, si pot ser, com més pròxims millors, i si són de l'altra banda de món, doncs miro d'estalviar-m'ho.
Però majoritàriament si tens una restricció pressupostària ho has de mirar i això ho faig per
dues raons. Primera, perquè crec fermament en que el nostre país ha de subsistir, ha de viure del que tenim, i jo crec que tenim de tot i més, i que ho podem comprar, que ens costi una miqueta més, la monja t'atendre, que ens costi, per posar algun exemple, que ens costi més, un pelet més la nostra monja t'atendre que la del Marroc,
el doble, però ho sento molt
i puc dir que la mongeta que tinc aquí me la menjo molt més a gust que la que fan al Marroc, que no sé en què la reguen, i ho deixo aquí.
I els trataments, mira, deixeu-m'ho que precisi.
I tornem
també
al tema que ens ocupa,
Sí. Ha sigut un incís.
Que ens anem allunyant a poc a poc.
Ha sigut un incís.
Els caixers als supermercats, veureu que hi ha les cues perquè t'atenguin personalment, tal, i el caixer automàtic, si tu tens pressa, tens el temps i tal, te'n vas a l'autoservei. Teleoperadores, quan truqueu, que se us posa un robot i tal. Vull dir, potser el futur és aquest i s'ha d'encaixar.
Tornem, eh?
Sí.
Tornem al tema
sí.
que ens ocupa, perquè si no ens marxem pel pedregar.
Sí, sí, sí.
Vinga, treballar menys. Si jo no m'equivoco, la jornada laboral de les 8 hores es va implementar el 1919 amb la vaga de la canadenca. Sí. Per tant, estem parlant de fa més de 100 anys.
No, va ser el el Felipe González, que va instaurar la jornada de 40 hores setmanals. Abans eren 42.
Mm. Les de les 8 hores, clar, perquè era 8 hores, no volia dir 5 dies a la setmana. Exactament. Va. Tenint en compte que fa més de 100 anys que es va implementar aquesta jornada de 8 hores, que el Roger li apuntava, 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores d'oci. Ha passat un segle, han vingut les màquines, que és el que ens ha fet allunyar-nos d'aquesta conversa, han fet que la producció en molts sectors sigui més ràpida, sigui més eficient, per tant, que es produeixi menys, més amb la mateixa mà d'obra humana. Estem en un punt on la gent, per conciliar, i per això que se'ns demana també que és mantenir una natalitat, demana poder treballar menys per conciliar la vida. Treballar menys hores, tot i que amb aquesta reducció és mitja hora menys al dia, ajudarà a millorar la qualitat de vida i ajudarà les famílies, tingui o no tingui fills, perquè conciliar són més coses que no només tenir cura de fills, a viure millor?
Home, jo penso, aviam, tot en la certa mesura, jo crec que sí, és a dir, el conciliar, la paraula conciliar, per mi és una paraula positiva. Per tant, tot el que comporti conciliar la vida laboral amb la vida familiar, per mi és una cosa positiva. Aquesta conciliació ha de ser positiva per totes les parts, per la part del treballador, per la part de la patronal, vull dir que és el que comentàvem abans, però jo parteixo de la base que conciliar és una paraula positiva. Per tant, a més hores de dedicar a la teva vida personal, també obre també horitzons, en el meu entendre, a part no només de poder tenir canalla o poder manllevar millor el tema de la natalitat, també el fet d'obrir nous mercats. És a dir, si tu estàs dedicant més temps al teu oci, també consumeixes i es poden obrir altres horitzons, m'entens? Que això també reverteixi en una millora de l'economia per altres cantons. Per tant, jo crec que conciliar la vida laboral i familiar, jo estic d'acord, i si és bé acompanyat d'una reducció horària que és mantenint el sou i ben manllevada per les dues parts, que ningú se senti fora d'aquesta unió, doncs jo estic totalment d'acord.
Sí, crec que jo també estic d'acord, Ferran, i penso que és visible i es veu de que la gent quan té més temps també el dedica més a, per exemple, a fer esport, als centres esportius quan tens més temps doncs hi pots anar i de fet hi vas. Jo tinc una filla, per exemple, que treballa moltes hores i no té gaire temps per a poder anar a fer esport que li agrada o a fer alguna estona de lleure que també li agrada, no? O per poder estar amb la canalla que també li agrada. Vull dir que si en algun moment doncs s'arriba a consolidar allò de les 8 hores, de les 7 hores i mitja, doncs jo crec que serà un bé, però també que, com dius, revertirà també en un altre tipus de consum, que pot ser aquest, pot ser els centres esportius, pot ser que hi hagi més temps per anar a comprar, cosa que, per exemple, en el cas de la meva filla no té temps d'anar a comprar i ho ha de fer online, per exemple. I jo crec que sempre és millor poder anar a la botiga, comprar i comprar allò.
Més de manera de socialitzar.
Deixem-ho dir. I una manera també de trobar-te, exacte, de trobar a la gent, de poder parlar, de poder comunicar-te i, per tant, de benestar quan s'acaba el dia.
Lourdes, si vols afegir alguna cosa.
No, jo l'únic que diria, o sigui, la meva idea per acabar és s'ha de negociar. No pot ser que una part digui això és així perquè ho dic jo i ja està. Aleshores, el que he dit, clar, i insisteixo, no, jo no sóc empresària, sóc treballadora de l'ensenyament. A mi ja m'està bé, però jo el que vull és que tothom es pugui mantenir i pugui treballar i tenir diners suficients per viure sense escassetats. Perquè, escolteu-me, mireu els joves. Els superformats, els hi paguen res. Aleshores, de què els hi serveix?
Això és la patronal,
Que tinguin. No, no és la patronal, és la situació econòmica.
La situació econòmica és bona.
No, és bo. Mira, diuen, el PIB creix, però el que creix és el nombre de persones. Mira la renta per càpita. Tu tens la sensació, al teu entorn, la gent ara està millor que fa 20 anys?
No, tinc la sensació que està tot més mal repartit.
Pitjor.
Que els rics cada cop són més rics i que...
Però quins rics? La classe mitja se n'ha anat a la porra.
Aquests no, perquè la classe mitja no és rica. Són els rics que són rics i cada vegada més rics.
Que vivien còmodament. Mm. Jo, tan rics, no em conec. Què vols dir?
No, perquè n'hi ha cada cop menys.
Però, clar, vull dir... és la societat que té un tria nazar a tots i deixar la botigueta que hi havia aquí antigament a la Rambla Ribatallada fa molts anys al costat del... Clar,
creieu que això afavorirà uns sectors en detriment d'altres, que es podrà aplicar igual i que serà igual de positiu o no per tots els sectors laborals?
Home, jo com he dit abans, el sector funcionarial, treballadors públics, jo crec que no tenen cap problema en incorporar aquest tipus de jornada. Torno a dir, en el sector serveis, i aquí que és un país de molt turisme i de molts serveis d'hostaleria, penso que aquestes petites empreses potser són les que tinguin més problemes, i aquí sí que haurien de mirar com ajustem la fiscalitat perquè no reverteixi el cost d'aquesta reducció en el petit empresari que potser té un o dos treballadors. I ara parlo amb coneixement de causa, el meu pare era un fuster, tenia dues persones a la seva fusteria, i sí que penso que si això... Sí que sé el que hagués passat, que el meu pare s'hagués quedat aquelles hores
que no
hagués pogut fer els altres nois, però sí que penso que... I sí que recordo el meu pare abans de jubilar-se, doncs, que li amoïnava molt la fiscalitat perquè no tots els mesos anaven igual, i llavors penso que sí que aquí hauríem de fer doncs, alguna enginyeria fiscal per poder ajudar aquest personal.
Parlant d'aquestes petites i mitjanes empreses, hem posat el cas dels autònoms sobre la taula, el cas de les botigues, no? No sé si és una oportunitat també per replantejar com han de ser els horaris comercials, per exemple. A l'estat espanyol els horaris comercials són amplis, no sobre massa aviat tampoc, però s'allarguen fins tard. Altres països de la Unió Europea a les 6, a les 7, s'abaixa la persiana. No sé si seria una opció per donar-li un cop d'ull a veure si les botigues han d'estar obertes tantes hores, menys hores, si és millor reduir, si això suposaria o no suposaria un descens dels ingressos per a aquestes botigues. No sé si pot ajudar a reflexionar sobre aquesta qüestió, també.
De moment ja va bastant per aquí, perquè els caps de setmana, diumenges i festius, et trobes alguns comerços oberts. De fet, pots anar a comprar. Hi ha supermercats que estan oberts al cap de setmana. Els centres comercials, hi ha moltes botigues també, el centre comercial d'aquí Sant Cugat, ben a prop d'aquí, doncs també hi ha botigues que també estan obertes. I, per tant, anem molt cap a aquesta tendència d'obrir botigues. Esclar, això estem parlant de grans magatzems, grans botigues, grandes empreses, no? Perquè, clar, una botigueta de l'empresari o del propietari que té una botigueta, aquest, evidentment, no pot obrir la botiga, perquè li suposaria més despesa el fet de pagar aquestes hores extres, perquè serien hores extraordinàries de cap de setmana, diumenges o festius, que no pas tenir la botiga tancada, segurament. I això acabaria, com ha acabat a Sant Cugat, doncs tancant botigues, tancant comerços de proximitat, i ara tenim el que tenim.
No, jo, segons tinc entès, no sé si ho tinc mal entès, però les grans superfícies no poden obrir els dies festius, ho tenen prohibit.
No, tenen obert els dissabtes i els diumenges, bueno, només hi ha la part de l'hostaleria i l'oci, com podria ser, per exemple, un cinema.
Exacte.
Els diumenges tanquen i després només poden obrir, igual que el centre de les ciutats, per Nadal, per ponts...
Supermercats, sí.
Sí. No, el supermercat no.
El de Rambla al Celler, sense anar més lluny.
Tenen que ser d'una determinada dimensió.
Sí.
No poden superar. I llavors us dic una altra cosa, la competència no és la botiga del costat, és la 24 hores d'internet. Jo hi estic comprant al vespre, a la nit, i me'n recordo fa molts anys, al principi hi havia internet, que a més hi ha un supermercat que et donava el poguer que t'ho portessin a casa per franges horàries de dues hores, i sempre compràvem aquest perquè els altres et diuen vinc pel dematí o vinc per la tarda, m'obligava a estar allà pendent. Aleshores jo deia vinguin a partir de les 8 del vespre, llavors tenia la canalla petita, eren nens petits, i jo a les 8 del vespre estava a casa donant sopar. És la competència, és internet,
total,
i t'ho porten
total
a casa, i si no t'agrada t'ho canvien, i escolta'm, si ens hem acostumat d'una manera increïble.
Però jo no vull fer publicitat, però la plaça Perassant a l'Avinguda Cerdanyola i a la Rambla del Celler hi ha tres espais que són supermercats que estan oberts, eh?
Sí, supermercats, però no grans superfícies, no centres comercials.
No, diferent. Grans superfícies, no.
Però també sí que penso, com deia l'Alba, que sí que és veritat que potser si ens acostuméssim una mica als horaris d'Europa, i anéssim una mica també generaríem estalvi energètic. Vull dir que al final som, és veritat que som un país de moltes hores de sol, és veritat que no tenim el mateix clima que tenen a Suècia o Noruega, però sí que és veritat que si ens adaptéssim un horari una mica no tan nocturn, doncs també generaríem una mica d'estalvi energètic i que també ens aniria bé. No sé, penso que potser per aquí també podríem aconseguir algun benefici. Clar, és un compromís que hauríem de tenir tots, els botiguers i els consumidors.
Exacte, no? Aquí també hi ha la part de responsabilitat individual, com ho és a l'hora de triar on comprem i què comprem, si comprem proximitat, si comprem al petit productor o si comprem doncs, a les grans multinacionals, també a quina hora consumim, no? Si hi ha botigues obertes 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, clar que és una comoditat i les comoditats tothom s'hi adapta fàcilment, però si tanquen i ens hem d'acostumar a anar a comprar en un horari determinat, doncs entenc que potser també ho farem. Hauríem de ser una mica més empàtics potser, ja que jo crec que a ningú li agrada treballar caps de setmana o dependre a quines hores, d'intentar al màxim possible de fer un consum en horaris que siguin doncs dignes o fàcils per conciliar amb la vida de tothom.
Alba, jo crec que aquests, aviam, a més moltes vegades estan regentats per pakistanesos, no? Et supermercats petits. Jo tinc la sensació que a partir de les 10 de la nit l'únic que hi van són joves a buscar alcohol. Perdoneu, però és el que sempre he pensat. No crec que cap persona a les 10 de la nit vagi a comprar, a fer la compra.
A més, si et falta alguna cosa per fer el sopar, no?
I el veí, tens una mica de sal? No, vull dir, jo crec que això, i insisteixo, que el internet és el que, i si no mireu la quantitat de transport d'aquests nois que van i reparteix, que a més és increïble que se li pagui. Jo em faig creus, com pot ser que el producte t'arribi a casa és que no cobres, no cobreixes costos, sí, sí, sí. Llavors, clar,
però aquí sempre s'acaba perjudicant el productor. I en aquest cas, deixeu-me que parli amb una certa experiència familiar, eh? A casa meva eren pagesos i el que els hi pagaven pel producte que venien era una misèria i continua sent una misèria. Aquí el que se'n beneficia són els intermediaris, són els venedors. Per tant, al final, què passa? Insistint en el que deia al principi de la tertúlia, d'aquesta conversa que estan tenint, no? Que consumir productes de locals de proximitat, per això és bastant, bastant difícil, per no dir impossible. Per què? Perquè no tenim temps, perquè la gent no pot dedicar més temps a anar a comprar a la botiga i demanar allò que hauria de comprar, em sembla, que són aquests productes de proximitat. I el que acaba perjudicat, al final de tot, repeteixo, és el productor.
Jo crec que és comoditat, eh? Jo penso, per exemple, perdoneu, la particularitat, però la meva filla, això d'anar a comprar i estar allà fent una cua i tal, pensa que això és prehistòric.
Mm. Bueno, de fet,
són prioritats, jo, també, no?
Sí, bueno, clar.
El que es prioritza, el temps, el tenim tots igual, al final. Evidentment, no tothom treballa les mateixes hores, però s'ha de triar si invertim aquest temps en acostar-nos a la botiga de proximitat i comprar, o el preferim invertir
en la família,
fer esport, en la família, en l'oci o en el que sigui. És triar.
Sí, sí, jo tinc un exemple també del cap de setmana, no direm el nom, però també havíem de comprar unes bambes, vam fer un regal i vam dir, doncs anem a aquest gran magatzem que sempre té de tot. I aquest gran magatzem ja no és el que era, ja no té els mateixos dependents que tenia abans, que tractaven amb tanta amabilitat, ja la meitat de la meitat, han tancat uns quants establiments d'aquest, i llavors dius, ara és a què? Doncs com diu la Lourdes, la compra online, vull dir, evidentment la gent ara les pot comprar a la mateixa d'estar assegut a casa.
O el que és pitjor, que van a la botiga a provar-s'ho i després les compren per internet, després que una persona ha fet l'esforç, no, de fer l'atenció.
Hi ha estudis d'això també, hi ha fins i tot botigues que per el fet de provar-te pagues. Si el compres, t'ho descompten amb el preu, però clar, amb això estàs limitat. De vegades una gent s'ho va provar i s'ho veu i ja a l'impuls de tocar i així dius, bueno, pues ja m'ho emporto. Té el seu cos. Estem en una època de canvi.
Sí, jo sé. El tema, per exemple, també dels restaurants, tens limitadíssima la teva estada. Si dius, sí, vaig a dinar, primer quan comanes el primer torn...
En alguns.
Doncs diuen una hora i mitja i al cap d'una hora i mitja doncs al carrer, perquè n'hi ha un altre que t'espera. I si, i això va així.
I els bancs vingui de 9 a 10 i prou. Sí. I la quantitat de persones hi treballaven fa 30 anys en una oficina i les que hi ha ara.
Bueno, també això, les absorcions i les fusions, això també...
Veurem com acaba tot plegat, perquè ens passem de temps i hem de parlar de la Fira del Raig i de la Fira del Comerç Solidari d'aquest cap de setmana. Lourdes, Rogel i Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que passeu un segon cap de setmana, que tenim una ciutat farcida d'activitats, a veure si la pluja les permet totes.
Molt bé.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Gràcies a tots.